La vaga de metges obliga a reprogramar més de 2.000 consultes d'atenció primària i 77 operacions a les Illes Balears. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La primera de les aturades que s'allargarà fins divendres ha registrat un seguiment massiu del 90% en l'àmbit hospitalari i del 70% en atenció primària. Reclamen al govern espanyol un estatut marc propi de la professió independentment de la resta de professionals sanitaris.
Yo soy un médico mayor y llevamos muchos años trabajando mucho, sin descanso, sin dormir, y llega un momento en el que eso pues ya no puede ser.
Entre todos los motivos, yo creo que el principal, o al menos el que más me identifico, es lo de cotizar las guardias. Hora trabajada, hora computada y sobre todo con calidad de vida de cara no al presente sino también más bien al futuro.
Les concentracions que han tingut lloc avui matí als principals hospitals de les Illes es repetiran cada dia fins divendres. La consellera de Salut, Manuela García, demana al govern central que s'assegui a negociar, mentre la ministra de Sanitat, Mònica García, rebutja el sistema de guàrdies voluntàries que reclamen els facultatius. Tot d'una connectam amb l'Hospital de Son Espases per conèixer el parer dels pacients. Abans, vos avançam altres titulars d'aquest dilluns 16 de febrer. La dona agredida per la seva exparella a Sant Antoni de Portmany continua estable dins la gravetat a la unitat de cures intensives. Neus Mercant.
La víctima de 31 anys presenta un traumatisme cranioencefàlic greu i politraumatismes. L'agressor, que tenia un ordre d'allunyament en vigor, roman detingut a l'espera de passar demà dimarts a disposició del jutge. Carolina Escandell és la consellera insular de Benestar Social d'Eivissa.
Estan pendents de l'evolució de la situació. Tant Oficina de la Dona com a Servei 24 Hores de Govern Balear treballen coordinadament per atendre la família. Un cas tan proper, la veritat és que estem completament consternats.
Tot això quan s'investiga com a crim masclista l'assassinat d'una dona a Castelló apunyalades per la seva exparella.
L'home que l'ha atacat amb una arma blanca al centre de salut on ella feia feina roman també detingut. En cas de confirmar-se com a assassinat masclista seria ja el setè d'enguany.
I un home de 72 anys ha estat detingut per diversos incendis al Parc Natural de Salbufera d'ençà de l'any 2024.
El sospitós va ser detingut després que alguns veïnats el vessin pegar foc al canyís i va provocar un incendi que va cremar un total de 9.200 hectàrees. En el moment de la detenció, el sospitós duia 3 encenedors i també molt de paper damunt. Després de passar a disposició judicial, un jutjat l'ha deixat en llibertat amb una ordre d'allunyament.
Els treballadors del Servei Ferroviaris de Mallorca asseguren que la implementació del Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari no satisfà les seves reivindicacions.
El govern ha anunciat que la xarxa de tren i metro de Mallorca disposarà d'aquí al 2029 d'aquest sistema que incorpora un mecanisme de frenat automàtic si és necessari en cas d'excés de velocitat. El president del Comitè de Serveis Ferroviaris, Ricardo Mas, valora positivament, diu l'anunci, tot i que afirma no respon a les 48 peticions per desencallar el conflicte laboral.
No es más que una puesta en escena de cara a la galería muy oportuna de algo que realmente nosotros aplaudimos porque es una inversión en seguridad, pero no tiene nada que ver con las reivindicaciones que nosotros estamos ahora mismo planteando a la empresa.
Demà dimarts a les 11 del matí els treballadors es reuniran amb els responsables de l'empresa pública.
I Pedro Sánchez anuncia la mobilització de 23.000 milions d'euros per construir 15.000 habitatges a l'any.
Serà a través d'un fons sobirà amb inversió público-privada amb el qual pretén dinamitzar, diu, l'oferta d'immobles a Espanya. La previsió és que comenci a funcionar el segon trimestre d'enguany.
Bueno, el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad, de poder llegar a acceder a una vivienda.
I el Consell de Ministres aprovarà demà previsiblement la pujada del salari mínim interprofessional signat avui entre el Ministeri de Treball i el sindicat majoritari.
És una pujada que beneficiarà 2,5 milions de treballadors a l'Estat. Arribarà als 1.221 euros mensuals en 14 pagues. La pujada, que no compta amb el suport de la patronal, es pagarà en caràcter retroactiu des del 1 de gener d'enguany.
I en els esports, en futbol, ha estat un dilluns complicat de reflexió i recuperació dels jugadors del Reial Mallorca. Toni Fuster, bon vespre.
Bon vespre. La derrota contra el Betis ha fet mal. De bon de veres, l'equip mallorquinista es troba en posició de descens quan falten 14 jornades per finalitzar la Lliga regular de Primera Divisió. A la Primera Federació tornen els ànims i la millor cara a la U d'Eivissa, després d'imposar-se per 2-0 al líder, el Sabadell, i en futbol sala una setmana per davant molt important per l'Illes Balears Palm Futsal, que es prepara pel partit d'anada dels quarts de final de la Champions, que disputarà diumenge a les 6 de vora baixa al Palau d'Esport de Somoix contra el Riga Letó.
I pel que fa al temps, encetant la setmana novament amb vent i mala males pitiuses, on l'AM fa una hora que ha activat ja l'avís groc. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Quin temps ens espera per a nit i per demà?
Sí, a nit i demà de matí mantindrem una mica de vent. Vent que es verà que va bufar amb una certa intensitat, però no durarà molt demà, perquè a partir de demà migdia el vent afluixarà clarament i passarem a tenir unes condicions bastant més tranquil·les en aquest sentit. Es verà que ens quedarà mala mà, la mala mà sí que costarà una miqueta més, i quant a l'estat del cel, tindrem algunes pinzellades de núvols prims, que també tindrem sobretot el de matí, perquè a partir de demà migdia també tindrem un cel més destapat. Per tant, demà hora baixa tindrem unes condicions molt tranquil·les de cel obert i un vent que pràcticament no el notarem. I avui hem tingut temperatures bastant altes. També s'ha notat la pujada dels termòmetres. Hem arribat a fregar els 23 graus al nord de Mallorca i demà les temperatures no canvien gaire. Això vol dir que sobretot a Mallorca i a Eivissa es poden tornar a superar els 20 graus i això ja sense tant de vent. Per tant, un ambient suau el que tindrem. Veurem què és el que passarà perquè al llarg de la setmana tindrem moments una miqueta diferents, però sembla que transitam ja a poc definitivament cap a un anticicló que de cada vegades més a prop.
Gràcies, Dani. I ja coneixem el cartell de la Movo Fest després d'una dècada s'acomiada enguany amb un cartell fidel a la seva essència, encapçalat per Antònia Font i amb altres artistes com Ànimos Parrec i Maria Jaume, que tancaran una etapa i un projecte que ha apostat sempre pel talent local. Serà del 23 al 25 de juliol a Sant Joan. Vos explicarem el cartell complet minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. Primer balanç oficial de la vaga de metges a les Illes. La primera aturada de la setmana ha deixat, segons les dades provisionals del govern, més de 2.000 consultes d'atenció primària suspeses, en concret 2.162, una setantena d'intervencions quirúrgiques anul·lades i més de 1.800 consultes, proves diagnòstiques i proves de radiologia suspeses. Són cites mèdiques que s'ajornen per més endavant, conseqüència de la vaga que el col·lectiu mèdic de tot l'estat fa per demanar un estatut marc propi, independent de la resta de professions sanitàries. La protesta està massiva, segons els sindicats. Aquí a les Illes s'ha arribat al 90% als hospitals i el 70% als centres de salut.
Així ho ha calculat avui el sindicat mèdic Cimeval. Els facultatius demanen que els escoltin i es tinguin en compte la seva reivindicació. Per això, a banda de la vaga, han fet concentracions també a portes dels hospitals com Son Espases, Can Misses i també el Mateu Orfila. El seu principal cavall de batalla, podríem dir, són les guàrdies. Reclamen que computin com a hores treballades perquè comptin a l'hora de la seva jubilació. Incideixen també en el fet que les guàrdies són obligatòries i en un règim d'incompatibilitats on asseguren que en surten sempre discriminats.
Yo soy un médico mayor y llevamos muchos años trabajando mucho, sin descanso, sin dormir, y llega un momento en el que eso pues ya no puede ser.
Entre todos los motivos yo creo que el principal, o al menos el que más me identifico, es lo de cotizar las guardias. Hora trabajada, hora computada y sobre todo con calidad de vida de cara no al presente sino también más bien al futuro.
Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, pero llega un punto que se cansan y como sigamos así, estas nuevas generaciones, ya te digo yo que no van a hacer 8 guardias a destajo sin descanso.
El president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, demana als pacients que confiïn en els professionals. Assegura que fins ara els han donat suport.
Cuando cuentas aspectos del médico, muchos pacientes no lo saben. O sea, no saben que un médico no concilia la vida laboral y familiar por las guardias que tiene. que tenemos, que son obligatorias, que además no computan para que yo me pueda jubilar antes. Me obligan a hacer guardias y yo no me puedo jubilar antes, que son 4 años de mi vida, que además están, digamos, retribuidas menos que la hora ordinària.
Els metges es concentraran cada dematí d'aquesta setmana als hospitals. Divendres ho faran davant la delegació del Govern de l'Estat.
El servei mínims que Salut ha establert per aquesta vaga són els equivalents als previstos per un dia festiu. Sapiguem a aquesta hora quina és la situació a l'Hospital de Referència de Son Espases. Allà hi ha Toni Mateu. Toni, bon vespre. Què diuen els pacients?
Bon vespre, idò, mireu-vos parlant des de davant els accessos de la zona d'urgències de persones adultes de l'Hospital de Son Espases. En aquest moment allò que veiem són persones que entren i surten d'aquesta àrea d'admissió d'urgències de l'Hospital de Son Espases, i la imatge seria l'habitual de qualsevol dia feiner. També just a davant nosaltres, des de darrere les vidrieres, les grans vidrieres de la zona d'urgències, veiem com hi ha una trentena de persones que esperen assegudes mentre miren les pantalles per veure quan els tocarà el torn per ser atesos. En aquest moment, com dèiem, també alguna ambulància del SAMU 061 que va i ve, però tot és allò habitual de qualsevol dia feiner. Tanmateix, però, aquesta imatge contrasta amb la d'avui de matí, quan s'han succeït persones que han vengut aquí a Son Espases i han trobat que la seva cita havia estat cancel·lada. Precisament, han parlat amb la mare d'una nina que està ingressada aquí a l'hospital de dia, a Son Espases, i així ens ha explicat com era la situació d'avui de matí.
Sí, la gent se queixava de que no han avisat a les consultes, de que han vengut i després no ha estat el metge. He sentit a la gent que se queixava bastant.
Ara, per tant, imatge de tranquil·litat, i fa una estona hem pogut conversar amb unes persones que sortien de consultes externes, de ser ateses, en concret a radiologia, i ens han explicat que el funcionament havia estat avui hora baixa com qualsevol altre dia.
Degut a l'especialitat, que és oncologia, la cita me la varen donar divendres, o sigui, divendres vaig venir l'especialista i avui de matí ja m'han telefonat per avui hora baixa. Jo és la primera vegada que venc en això, però no, és normal, o sigui, normal de gent. Hora baixa hi ha menys gent, però no, hi havia 5 o 6 persones esperant i ningú estava nerviós.
Aquest era el testimoni d'una dona que ha vengut avui a ser atès a consultes externes, com també el cas d'un matrimoni que avui a hora baixa també ha comparegut per ser atès perquè tenia hora a l'otorrinolaringòleg.
Hem anat avui i mos han cridat antes d'hora. Sí, ha anat bé i mos han entès molt bé.
No vos heu trobat que hi hagués més
gent? No, al contrari, no havia ningú.
Però si estan de huelga. Estan de huelga.
Li vaig demanar, com és que avui no hi ha ningú aquí? No, és que estan de huelga.
Aquesta és la situació de l'Hospital de Son Espases avui hora baixa, que contrasta, com han dit la d'avui de matí, han dit que un 90% de metges han secundat aquesta vaga, i aquesta és la primera setmana d'aturades de vaga a les Illes Balears, convocada arreu de l'Estat per la Confederació Espanyola de Sindicat Mèdics, i que s'allargarà fins a les 12 del vespre del divendres d'aquesta setmana.
Gràcies, Toni. I a les Illes, la consellera de Salut, Manuela García, ha tornat a carregar contra l'executiu central.
Si un gobierno quiere apoyar la sanidad pública, la mejor manera de hacerlo es llegar a consenso. No es facilitar que haya una huelga que sea una semana en el momento actual y que se presente como indefinida.
Demana, per tant, a l'executiu central que s'assegui a negociar aquest estatut marc que sol·liciten els metges. La ministra de Sanitat, que s'enfronta a la quarta vaga de metges d'ençà que és titular d'aquest departament, no s'ha pronunciat avui sobre la protesta. Les seves darreres declaracions han estat al diari El País, en una entrevista publicada avui, en la que la responsable del ministeri afirma que s'ha arribat al topall que permet la llei, fent referència a la reivindicació del col·lectiu. En aquesta entrevista, Mònica García també ha rebutjat el sistema de guàrdies voluntàries, afirma que la sanitat pública no ho pot sostenir.
Las guàrdies voluntàries romperían el sistema. ¿Vale? No hay ningún lugar del mundo, ningún país del mundo en el que nuestra actividad asistencial no vaya acompañada de guàrdies, llámalo actividad de urgencias, actividad de emergencias. No hay ningún sitio. Lo que sí hay es reducción de las horas de guardia.
I parlem encara de sanitat perquè el sistema sanitari de les Illes comptarà amb un nou model assistencial per la salut mental. Són les denominades vies clíniques i la primera que es posarà en marxa és la de trastorns de la conducta alimentària.
Aquest nou model cerca més agilitat, més accessibilitat i també millor coordinació, en definitiva una millor qualitat assistencial per les persones amb algun diagnòstic de salut mental. L'inici d'aquesta cadena seran els centres de salut i els metges de família. Després, segons ha explicat el coordinador autonòmic de salut mental, Toni Zamora, es derivarà al professional més adient.
Realmente en salud mental no queremos, es decir, no inventamos nada que no exista en otras especialidades y en otros sitios, ¿no? Igual que en neurología, por ejemplo, trabaja por programas según patologías, o por ejemplo traumatología, ¿no? No es lo mismo el que lleva rodilla que el que lleva hombro, por poneros un ejemplo. Pues en salud mental queremos esa subespecialización dentro de las diferentes patologías y dentro de los diferentes niveles asistenciales, ¿no?
La directora general de salud mental, Carme Bosch, ha destacat que el nou model permetrà fer feina de manera més coordinada amb altres serveis que precisin els pacients, com per exemple serveis socials i educació, entre d'altres.
I el Banc de Sang Quitaixí torna a avisar que les reserves estan en una situació delicada.
Fan crida a la donació de tots els grups, especialment del zero positiu. Recorden que per donar sang s'ha de tenir entre 18 i 65 anys. Escoltam Rosa Maria Tarragó, ella és la directora gerent del Banc de Sang i Teixits.
Per nosaltres, la situació ideal per, en cas de que hi hagués una emergència, tenir suficients bosses per poder reaccionar, per nosaltres l'ideal serien 1.000 bosses de sang. A partir de les 750-800 ens donem per bastant satisfets. Per davall de 700 és massa just. Una crida molt important a la gent que no ha donat mai sang, que té salut, que té entre 18 i 65 anys, que pesa més de 50 quilos i que se pugui acostar a qualsevol de les col·lectes que feim.
Són les 7 i quart. Demà al matí passarà previsiblement a disposició judicial el detingut per un presumpte cas de violència de gènere a Sant Antoni de Portmany a Eivissa. La víctima continua ingressada a la unitat de cures intensives de Nuestra Senyora del Rosario en estat greu. La seva mare i germana també varen resultar ferides. L'agressor tenia, Elena Trinidad, un ordre d'allunyament.
La dona, una jove espanyola de 31 anys, va ser atacada presumptament per la seva exparella amb una arma blanca al seu domicili, un habitatge situat al barri de Can Tomàs, a Sant Antoni, Eivissa. Els fets ocorregueren aquest passat diumenge. La mare, de 57 anys, i la germana, de 27 anys, resultaren ferides, però en aquest cas, lleus. Poc després de ser ateses a Can Misses, varen rebre l'alta. Manuela García és consellera de Sanitat.
Un rechazo total i absoluto, ¿no?, a una nova agressió que parece a priori que es una nueva agresión machista, de violencia machista, que ha hecho que haya tres víctimas. Dos de ellas parecía que las lesiones eran de carácter traumático y que no revestían una gravedad importante, y había una persona que tenía una herida con arma blanca que ingresó en el hospital de Can Misses. Estamos a la espera de resolver la situación, pero mi más profundo rechazo.
L'home tenia vigent una ordre d'allunyament de la seva exparella, ara mateix ingressada en estat crític per un traumatisme cranial. Carolina Escandell és la consellera de Benestar Social d'Eivissa.
Estan pendents de l'evolució de la situació. Hi ha que dir que tant Oficina de la Dona com a Servei 24 Hores de Govern Balear treballen coordinadament per atendre la família. Un cas tan proper, la veritat és que estem completament consternats.
Es preveu que demà matí el detingut passi a disposició judicial.
Tot això quan una dona ha estat assassinada a punyalades per la seva exparella a Castelló en un nou crim masclista. El presumpte agressor és un home de 65 anys que ha estat detingut ja per la Guàrdia Civil.
S'ha de dir que la víctima ha estat atacada amb una arma blanca per la seva exparella en el centre de salut de Benicàssim, en el qual ella feia feina, era infermera. L'home hauria utilitzat fins a dues armes blanques per agredir-la. La dona ha estat traslladada a un hospital, però finalment ha mort. Ni la víctima ni el presumpte autor figuraven en el sistema Biogen. De confirmar-se, com deien, seria la setena dona assassinada en mans de la seva parella o exparella aquest 2026. Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, és gratuït i no deixa rastre si s'esborra del registre de telefonades.
I en plena de successos, Detingut un home de 72 anys per diversos incendis al Parc Natural de Salbufera de Mallorca, la Guàrdia Civil va començar un operatiu especial arran de diversos incendis l'any 2024.
La investigació va permetre detenir el sospitós després d'analitzar els indicis i gràcies a la col·laboració ciutadana. La detenció es va produir dimarts, després que alguns veïns vessin com el detingut prenia foc al canyís i ho feia en un dia ventós, propici, perquè l'incendi pogués agafar força ràpidament. Un incendi que va cremar 9.200 metres quadrats. En el moment de la detenció, el sospitós duia 3 encenedors i també molt de paper damunt. Després de passar a disposició judicial, ha quedat en llibertat amb una ordre d'allunyament del Parc Natural.
I també ha estat detinguda una jove de 29 anys amb 8 reclamacions de diferents jutjats de tot el territori espanyol per estafa, entre els quals un de Palma.
La Policia Nacional la va detenir la setmana passada a Talavera de la Reina, a Toledo. Els agents han confirmat que la cercaven, entre d'altres, al jutjat de Bilbao, de Granada, de Jerez de la Frontera i a Palma, tots ells per estafa. Se li imputen nombrosos fets delictius.
I en plena de tribunals, el cas del nadó mort de 33 setmanes de gestació a l'Hospital de Can Misses, ara fa 4 anys, ha arribat avui a l'Audiència Provincial. Diversos metges ginecòlegs han pres part en la prova pericial practicada aquest dilluns, que haurà de servir als jutges per aclarir si hi va haver negligència mèdica, tal com denuncia la mare, Enric Fernández.
El 12 de juliol del 2022, la eivissenca Elisabet Sánchez estava embarassada de 33 setmanes, el 8è mes de gestació, quan va ingressar a l'Hospital Can Misses amb forts dolors abdominals. Hores després perdia el seu fill. La denunciant lamenta que no li van fer cap ecografia abdominal i que la van deixar al llit amb una suposada apendicitis quan el que tenia era un despreniment de placenta per preeclàmpsia. Recordava el mes passat a una entrevista a IB3 Notícies. La seva advocada és Rosa Maria Mauri.
Cuando termina la reclamación patrimonial se acude a la vía judicial si no ha habido una resolución estimativa, como es este caso, y lo que intentamos es pues que el tribunal se pronuncie respecto a esta responsabilidad del hospital. En nombre de la familia, yo pienso lo más importante es saber lo que sucedió y sobre todo que estas cosas, si se pueden evitar, se eviten, ¿no? Porque realmente hay muchísimo juego.
Després de les pericials, en les quals revisaran la història clínica del part, hi haurà properament la fase de conclusions escrites i el cas quedarà vist per sentència. En paral·lel, la Conselleria de Salut ha obert una investigació per esclarir les causes del decés. La denunciant té clar, però, que hi va haver una errada de diagnòstic mèdic.
7:21.
El fantasma de la òpera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
¿Y si los cuadros cobraran vida? La danza clásica y la contemporánea se funden con la pintura en Traspasant el Mar, un espectáculo de arte en movimiento, con la participación especial de Tomás Sanz, de la Compañía Nacional de Danza. 21 y 22 de febrero en el Teatre Chas Fortesa. Entradas en palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Comitè de Treballadors del Servei Ferroviaris de Mallorca assegura que la implementació del Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari no en satisfà la reivindicació. Diuen que la implementació anunciada avui pel govern ja estava prevista des de fa molt de temps i que amb aquesta presentació l'executiu és oportunista.
Segons el president del comitè, Ricardo Mas, tot i que és un anunci considera positiu, no respon a les 48 peticions que feren arribar a serveis ferroviaris per desencallar el conflicte laboral.
No es más que una puesta en escena de cara a la galería muy oportuna de algo que realmente nosotros aplaudimos porque es una inversión en seguridad, pero no tiene nada que ver con las reivindicaciones que nosotros estamos ahora mismo planteando a la empresa. Nosotros lo que hemos hecho es presentar una batería de 48 propuestas. La empresa nos contestó, pero en la mayoría de puntos con vaguedades.
Està previst que demà dimarts a les 11 del matí els treballadors es reunisquin amb els responsables de l'empresa pública.
La intenció del govern és que d'aquí a l'any 2029 tota la xarxa de tren i metro de Mallorca disposi d'aquest nou sistema. Avui n'han començat les obres d'instal·lació a la línia de metro.
Aquest nou sistema incorpora un mecanisme de frenat automàtic si és necessari, com per exemple si hi ha excés de velocitat. La presidenta del govern, Marga Proens, ha dit que l'objectiu és donar confiança als 12 milions d'usuaris que cada any viatgen en tren i en metro.
La seguretat és una prioritat per a aquest govern i tenim un tren segur. A partir d'aquí, evidentment, continuarem millorant i desplegant les inversions que tenim en marxa en seguretat i en manteniment.
Es tracta d'una inversió de 54 milions d'euros que s'executarà en diferents fases. L'any 2027, l'any que ve, entrarà en funcionament el metro i el 2029 la intenció és que el sistema estigui operatiu a tota la xarxa. El responsable tècnic d'aquest projecte, Joan Autonell, ha assegurat que la xarxa ferroviària guanyarà en seguretat, regularitat i també eficiència.
A la pràctica, és un sistema que comunica la senyalització amb el tren, assegurant que la conducció es desenvolupi dins els marges previstos, controlant la velocitat, indicant quan s'ha de frenar i actuant automàticament si es detecta qualsevol situació anòmala al perfil de velocitats. Volem que SFM avanci amb els nous estàndards europeus de seguretat.
I el servei del TIP a Calvià es millora amb més freqüències, nous horaris i noves aturades. Aquesta nova mesura cerca millorar la connexió entre Palma i Calvià per facilitar el desplaçament diaris dels treballadors d'aquesta zona.
Així, les línies 102, 103 i també la 104, que connecten Peguera, Santa Ponça i Magaluf amb Palma, incorporen noves freqüències per donar resposta a l'alta demanda. Lluïsa Serres, la gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
Que hi ha línies que tenen un pas per parada de 10-12 minuts, o sigui que són línies que tenen moltíssima demanda, que van plenes i que no mos queda més remei que posar aquests serveis.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Els treballadors de Sestel es concentraran demà davant la manca d'acord sobre el complement de perillositat. La plantilla vol cobrar la compensació que diuen els pertoca per fer feina en entorns de molta tensió, amb casos complicats d'atenció a joves conflictius, protecció de menors, atenció a la dona i famílies vulnerables.
La protesta es durà a terme quan faltin 15 minuts per les 12 davant la gerència de la Fundació. El comitè d'empresa ha pres aquesta decisió després de reunir-se sense acord amb representant de la Conselleria de Família. Tot i el vistiplau del departament que dirigeix la consellera Sandra Fernández, el cobrament del plus està pendent encara de l'aval de la Direcció General de Funció Pública i de la disponibilitat pressupostària. Ho explica Elisa Ribas, ella és presidenta del comitè d'empresa.
No som de segona, som un servei imprescindible i necessitem tenir un reconeixement de l'esforç que suposa haver-nos d'adaptar a lo que suposen ara les noves mesures que ens arriben.
I és que Ribas ha explicat que en els darrers 20 anys el perfil del jove atès per la Fundació ha canviat i ara són més violents. Alguns treballadors diuen patit agressions, com per exemple una educadora que va ser increpada fa unes setmanes pel carrer per un menor que havia tractat feia ja 5 anys. També s'han produït actes vandàlics.
No només agressions dins del centre, sinó si aparques al pàrquing dels centres, siguis educador, siguis tècnic o administratiu, pots veure que el teu cotxe potser ha estat obert o t'han robat.
Davant d'aquesta situació, el comitè d'empresa ha convocat la primera mobilització. No descarta que n'hi hagi més, en principi. Es tornaran a reunir les parts aquesta setmana.
I prop de 170 alumnes han iniciat aquest mes el curs bàsic de capacitació per a policia locals. Uns alumnes que s'incorporaran en pràctiques abans de l'estiu a 7 municipis de Mallorca per reforçar-ne les plantilles.
El total de 166 alumnes han iniciat aquest curs de capacitació per a policia local aquest mes de febrer, després de passar per un procés selectiu unificat. Guillem Mascarós, el cap de la policia local de Palma.
S'ha hagut de superar un procés d'oposició, examinant-se tot un temari legislatiu, bàsicament. Ara estan a la fase tècnica, que és curta capacitació, on practiquen les habilitats necessàries per fer de policia, i finalment hauran de fer un període de pràctica en molt d'ells en els municipis, doncs manco 6 mesos avaluatius també.
Entre els municipis de Mallorca, com Palma, per exemple, Capdepera i Marratxí, Muro i Solla, aniran aquests agents. Maria Antònia Estarelles és la vicepresidenta segona i consellera de presidència. Diu que és un reforç que ha promogut fins ara la directora de l'EBAP, Maria Violeta Rodríguez.
El compromís d'aquest govern va ser que en l'estiu puguin ja estar fent les pràctiques a dins dels seus municipis, i així és un reforç més damunt el que comença a ser la campanya d'estiu i l'augment de la població flotant. El seu compromís, la seva capacitat també de formular les coses d'una altra manera, que per que sí que en l'estiu se puguin incorporar les plantilles en aquest reforç a l'estiu, i tot el meu agraïment.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. La vaga de metges obliga a reprogramar més de 2.000 consultes d'atenció primària i 77 operacions a les Balears, segons dades provisionals que ha oferit l'IBE Salut.
La primera de les aturades, que s'allargaran fins divendres, ha registrat un seguiment del 90% en l'àmbit hospitalari i del 70% d'atenció primària. Reclamen al govern espanyol un estatut marc propi de la seva professió que sigui independent de la resta de professions sanitàries. Els pacients respecten les reivindicacions, però critiquen alguns que no se'ls avisi en temps i que els afecti en les llistes d'espera.
Avui ja m'han suspès una consulta, avui de matí a Ginep, però dia de 8, dimecres, entenc que una palma d'oftalmologia, i no sé si m'avaran o no m'avaran. M'aconsellen que faci el viatge, i si no m'atenen, pues no m'atenen.
Estoy cansado de esperar, que es un año y medio esperando para la operación, y hoy me encuentro con esto.
La consellera de Salut, Manuela García, demana al govern de l'Estat que s'assegui a negociar, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, rebutja el sistema de guàrdia voluntària que reclamen els facultatius.
La jove agredida per la seva exparella Sant Antoni de Portmany continua estable dins la gravetat a la unitat de cures intensives.
La víctima de 31 anys presenta un traumatisme cranioencefàlic greu i també politraumatismes. L'agressor, que tenia un ordre d'allunyament en vigor, roman detingut a l'espera de passar demà a disposició del jutge. Carolina Escandell és la consellera insular de Benestar Social d'Eivissa.
Estan pendents de l'evolució de la situació. Tant Oficina de la Dona com a Servei 24 Hores de Govern Balear treballen coordinadament per atendre la família. Un cas tan proper, la veritat és que estan completament consternat.
Tot això quan s'investiga com a crim masclista l'assassinat a punyalades a Castelló d'una dona per part de la seva exparella.
L'home que l'ha atacada amb una arma blanca en el centre de salut en el qual ella feia feina roman detingut. En cas de confirmar-se com a assassinat masclista, seria ja el setè d'enguany.
I un home de 72 anys ha estat detingut per diversos incendis al Parc Natural de Salbufera de Mallorca d'ençà del 2024.
El sospitós va ser detingut després que alguns veïns el vessin pegar foc al canyís provocant un incendi que va cremar 9.200 metres quadrats. En el moment de la detenció, el sospitós duia damunt 3 metgeros i molt de paper. Després de passar a disposició judicial, un jutjat l'ha deixat en llibertat amb ordre d'allunyament.
I la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que Pedro Sánchez anuncia la mobilització de 23.000 milions d'euros per construir 15.000 habitatges a l'any.
Ho farà a través d'un fons sobirà amb una inversió pública o privada amb el qual pretén dinamitzar l'oferta d'immobles a Espanya. La previsió és que comenci a funcionar el segon trimestre d'enguany.
Bueno, el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad, de poder llegar a acceder a una vivienda.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Fuster.
Començam, Toni, parlant de futbol. A la primera divisió, la derrota del Reial Mallorca contra el Betis ha fet molt de mal els de Jagoba Arrasate.
Així, l'equip es troba en posició de descens i queden 14 partits per finalitzar la temporada. 14 finals, on els vermells hauran de mossegar fort si volen romandre una temporada més a la màxima categoria del futbol espanyol. El mallorquinista van perdre per un gol a dos a Son Moix i amb 24 punts marquen la zona de descens només per damunt del Llevant i el Oviedo. Sentint l'entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, i el migcampista Sergi Darder.
Creo que es un día duro, ¿no? Porque hemos perdido en casa, donde nos estábamos mostrando mejor. Entrar en descenso, pues entiendo también que emocionalmente puede afectar, aunque tenemos que saber convivir con ello.
Derrota dura, crec que han fet moltes coses bé, però els que han fet malament els han fet molt malament, i això contra equipos d'un nivell tan alt com el Betis, pues te maten.
Malgrat la puntuació de l'equip no és bona, destacam una vegada més la ratxa golejadora de Vedran Muriqi. El davanter suma 16 gols aquesta temporada i ja és el seu millor registre a la Lliga, en només 24 jornades. Amb el de diumenge, el Pirata ja suma 50 dianes a primera divisió i es queda a només 4 del màxim golejador mallorquinista en aquesta categoria, Samuel Eto'o. El camaroner va arribar a aquesta xifra en 129 partits. El Kosovai queda molt a prop, en 132. Precisament, de Vedran Muriqi en parla també Jagoba Arrasate.
Es la pena, ¿no?, que hoy también ha hecho un gran gol, pero que no ha servido para puntuar. Entonces, pues bueno, ni estamos contentos nosotros ni él, ¿no? Y es verdad que tenemos que sacar más rédito al olfato que está demostrando, porque está haciendo una gran temporada y no nos está sirviendo para conseguir puntos o todos los puntos que queremos.
Tot i les dificultats, després del que va ser el partit 300 d'Arrasate a la Lliga, l'entrenador confia que la temporada tendrá un final feliz.
Una derrota no te tiene que hacer pensar que vas a descender, ni una victoria que te vas a salvar. Entonces esto es un camino largo, son 38 jornadas, quedan 14 partidos y sí, creo que va a haber sufrimiento. Me gustaría decirte que no, pero dentro de ese sufrimiento estoy convencido que vamos a tener un final feliz.
Paraules de Jagoba Arrasate, l'equip mallorquinista, demà tindrà jornada de descans. I si mirem la part baixa de la classificació primera, hi trobam el Llevant, que té un partit menys, el que disputarà dimecres contra el Villarreal a les 8 del vespre al Ciutat de València, corresponent a la 16a jornada, i que per mor l'alerta vermella decretada a la ciutat del Túria el 14 de desembre passat va haver de ser ajornat. A més, el Rayo Vallecano, que va guanyar per 3-0 a l'Atleti de Madrid, haurà de recuperar dia 4 de març el partit que va ser ajornat contra l'Oviedo. Avui es tancarà la 24a jornada amb el partit entre el Girona i el Barça a les 9 del vespre a l'estadi de Montilivi, recordant que el pròxim partit del Reial Mallorca serà diumenge a Vigo contra el Celta a les 6:30. L'equip vermell descansarà demà, com dèiem, i dimecres prepararan amb més intensitat aquest partit de Balaïdos. I a la primera federació, l'Ude Eivissa va imposar el líder al Centre d'Esport Sabadell per 2-0. El conjunt pitiu es situa nova en 32 punts, 4 per davall al play-off d'ascens. I demà torna la Champions League amb el Benfica-Real Madrid a l'anada del play-off de classificació pels 8 de final. El partit es disputarà a les 9 del vespre i ho farà precisament contra el rival que li va impedir l'accés directe als 8. El Benfica de José Mourinho. Perdre a la Luz va deixar els blancs fora del top 8 i novament els portuguesos decidiran el futur continental d'un equip que té una relació especial amb aquesta competició. Arbeloa no pot comptar amb Bellingham ni Militao, però recupera a ple rendiment Kylian Mbappé pel partit més important fins ara aquest curt. Tampoc jugaran els sancionats Asensio i Rodrigo. Viatge entre futbolistes del planter, Joan Martínez, Cestero i Thiago. Això ha dit l'entrenador del Benfica, José Mourinho. Li han demanat com creu que l'afició madridista el rebrà la setmana que ve al Bernabéu i quin partit espera demà.
Es objetivo del equipo, es objetivo de la afición, es eliminar Benfica, seguir adelante y si posible ganar la Champions. Yo pienso que yo llego ahí y la gente se olvida de que soy yo y ya está. Y el foco será en Benfica. A partir de mañana L'única cosa que puedo decir es que me espero un partido diferente.
Demà a la mateixa hora tindran també una altra eliminatòria interessant amb el clàssic francès entre el Mònaco i el Paris Saint-Germain a l'estadi Lluís II del Principat. I dimecres a les 9 del vespre, Bruges-Atlètic de Madrid. En bàsquet, a la primera fet, nova derrota del Palmer Bàsquet Mallorca. L'equip que entrena Juan Díez no va poder donar la sorpresa i va perdre contra el líder, l'Ema Corunya, per un contundent 85 a 65. El mallorquín continua en segons per la Coa i victòria menorquina al derbi balear. L'Estia Menorca va guanyar el Figo i Palma per 69 a 76 de Sant Moix. Amb aquesta victòria, l'Estia vuitè la classificació i continua en posició de play-off, mentre que el Figo acumula la seva segona derrota consecutiva i se situa desè. I l'Illes Balears Palma Futsal ha encetat una setmana que acabarà amb partit de Champions. Serà diumenge. A partir de les 6, el mallorquín reben el Riga Letó en l'anada dels quarts de final. El tècnic del mallorquín, Antonio Badillo, té tota la plantilla disponible, a excepció del porter Luan Müller, que continua amb molèsties físiques. El campió de les tres darreres edicions és un dels grans favorits per aixecar el quart trofeu consecutiu. Sentim el jugador del Palma Futsal, David Peña.
La semana de Champions siempre son diferentes, al final es una competición muy bonita de jugar y también te da ese plus de motivación. Normalmente sí que la vuelta te sientes igual más cómodo jugarla en casa, pero lo que hay que hacer es simplemente en este primer partido intentar pues, conseguir la máxima ventaja posible, no relajarnos, sabemos que va a ser un partido muy duro, si damos nuestro 100%, seguro que tenemos muchas opciones.
Aquest diumenge l'edició d'Esport 3 en joc seran emocionants, intenses. A les 12, amb els derbis de segona federació, Poblense Atleti Balears i Andratx Porreres, així com també el partit entre l'Eivissa Illes Pitiures i el Sant Andreu. I a les 4 i mitja, Palma Futsal Riga, Celta de Vigo Real Mallorca i Terol Ude Eivissa.
Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat la mobilització de 23.000 milions d'euros en fons públics i privats per combatre la crisi habitacional. L'objectiu és construir 15.000 habitatges anuals, no per especular, ha dit, sinó per fer llars per als espanyols.
La inversió sortirà de nou del Fons Sobirà Espanya Creix, que Sánchez ha presentat aquest dilluns a Madrid. Amb aquesta iniciativa, l'executiu cerca donar continuïtat als fons europeus més enllà d'enguany, d'aquest 2026, que és quan acaba el programa Next Generation.
Bueno, el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad, de poder llegar a acceder a una vivienda.
La gestió d'aquest fons sobirà correrà a càrrec de l'ICO i comptarà amb 10.000 milions d'euros en préstecs sense utilitzar del pla de recuperació.
Després de la presentació d'aquest nou fons sobirà, Sánchez ha presidit la firma de la pujada del salari salari mínim interprofessional entre treball i els sindicats. Un augment de 37 euros bruts cada mes fins al 1.221 euros en 14 pagues.
La pujada de l'SMI beneficiarà un total de 2,5 milions de treballadors a Espanya. Es pagarà en caràcter retroactiu des del 1 de gener d'enguany. És el 6è acord del qual es despenja la patronal COE Pyme. Escoltam el president Pedro Sánchez.
Hoy la patronal ha decidido no estar aquí en la firma de este acuerdo. Por cierto, matizo, es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. No así las empresas, muchas de este país, que entienden que sus trabajadores y trabajadoras son su mejor y mayor activo y que merecen en consecuencia un salario digno y decente.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que les dades desmunten la teoria de pujar, de que pujar el salari mínim destrueixi llocs de feina.
No destruye empleo. Lo que destruye el salario mínimo es pobreza.
I una vegada més, els sindicats han carregat contra la patronal per oposar-se a l'increment del salari mínim interprofessional. Són Pepe Álvarez, d'UGT, Unai Sordo, de Comissions.
¿Cómo van a poder decirnos que no pueden subir un 3,1% los salarios con unos márgenes empresariales que van a pasar del 13% en el año 25? Si tenemos los salarios medios que tenemos... Hay que decir la verdad, en buena parte es como consecuencia de la subida del salario mínimo.
Clave para reducir la desigualdad salarial en nuestro país. La economía española tenía margen de sobra para subir el SMI sin tener un efecto negativo en la destrucción de empleo.
A les Balears, el president de la patronal de la petita i mitjana empresa, Jordi Mora, ha donat suport a la pujada del salari mínim interprofessional, però ha afirmat que a partir d'ara qualsevol nou increment haurà d'anar lligat a la productivitat.
També avisa Mora que els petits empresaris no podran, diu, assumir la pujada de sou que necessitaria un treballador per compensar l'increment del cost de l'habitatge.
L'habitatge, que té un pes dintre de la renta familiar, és molt difícil que això ho puguem extrapolar a les empreses via sous i salaris. O sigui, les petites empreses no podran assumir tota aquesta especulació que hi ha hagut durant anys i durant dècades amb el sector immobiliari i les Illes Balears.
El Consell de Ministres aprovarà demà previsiblement aquesta pujada del salari mínim interprofessional.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El govern s'ha proposat multiplicar per 10 la superfície marina amb alta protecció en aigües autonòmiques i passar de les 50 hectàrees actuals a les 500. Amb aquest objectiu, el govern ha signat aquest dilluns amb tot el sector implicat al Pla de Conservació Marina.
Es pretén arribar a la superfície de 500 hectàrees protegides abans de 2027 i, sobretot, es pretén també fer una ampliació de l'àrea marítima del Parc Nacional de Cabrera, ara en exposició pública. Joan Simonat és el conseller de Medi Natural.
Van tenir 51 o 52 de protecció integral i arribaríem a 500, bàsicament, amb aquesta proposta que està en fase d'exposició pública, que és les aigües del Parc Nacional de Cabrera. Aquesta és la proposta que tenim en marxa. Però bé, després pensam altres zones que encara estem fent feina d'uns 100 quilòmetres més quadrats.
El pla també preveu un pla de conservació i restauració de badies, l'impuls d'un programa integral de seguiment científic de la biodiversitat marina. Així mateix reconeix la pesca com a activitat històrica i el situa com a aliat imprescindible per la conservació.
El sector pesquer ha estat un dels signants del pla perquè han dit són els primers que són conscients de la necessitat de tenir cura de la mà.
Ho ha explicat el president de la Confraria de Pescadors, Domingo Bonnín. El govern s'ha compromès amb ells a integrar el 100% de la flota professional en plans de cogestió abans de 2030, així com a impulsar també un pla específic per la pesca d'arrossec, amb delimitació de zones i àmplies àrees d'exclusió. Bonin considera que la idiosincràsia de la pesca de les illes contribueix a arribar als acords amb totes les parts, fins i tot amb entitats proteccionistes.
Si en vez de tenir 266 barques de pesca en tinguessin 500 o 1.000, com passa segons quines bandes, arribar a acords mos crearia un problema, però és espai de consens i espai per arribar a acords, perquè la nostra flota és molt, molt petita. I els nostres recursos estan en millors condicions, són molt bones condicions.
L'oceanògraf Xavier Pastor també ha participat en l'elaboració del pla. Considera que les Balears han de ser exemple per altres regions, no només mediterrànies, sinó de tota Europa. Pel que fa al contingut del document, només posa un emperò. Necessita, diu, que es destini pressupost a les accions de vigilància previstes.
Aquest pla no estableix un pressupost concret i les mesures de vigilància, de control, de fer que el pla sigui un pla efectiu i no només unes ratxes damunt d'un paper, és molt necessari. Confiem que això s'abordarà i que els temes de vigilància, de pressupostaris, sortiran endavant.
Un pla que és positiu, segons la Fundació Marilles, a causa dels propòsits que persegueix, com són la protecció estricta de la mà i el reforç de la vigilància. Ara bé, assolir-ne els objectius, segons assenyala el seu president, Aniol Esteban, cal dotació econòmica.
Caldrà estar atents per a que aquest pla es faci realitat. Les paraules són molt benvingudes, però els compromisos polítics requereixen també de pressupost si volem que es facin realitat, més encara en els pocs mesos o any i poc que queda de legislatura.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El líder de vots a Palma, Fulgencio Coll, està disposat a tornar-se a presentar com a candidat a les eleccions municipals de l'any que ve. A més, la seva formació aspira a passar dels 6 als 8 regidors. Tot i això, reconeix que la darrera paraula la té el Comitè Executiu Nacional del partit.
Yo vengo de una profesión, boots on the ground, soldado, y con frío, calor o con buena situación, mantenemos un poco nuestra disponibilidad. Esto, lógicamente, es una buenísima noticia, pero aunque no hubiese habido buenos resultados, yo hubiese seguido disponible para continuar.
I al Parlament, les matèries de turisme, habitatge i l'alt cost de vida marcaran la sessió de control d'aquest dimarts. Els socialistes insisteixen que la presidenta Marga Proens incompleix les seves promeses. És Iago Negueruela.
Lo que para Proens era la medida más importante que anunció en un debate de comunidad se ha convertido en algo que parece que tiene que analizarse las finalidades del impuesto. ¿Y a qué va dirigido? Cuando las finalidades están en la ley, lleva 3 años gobernando y aplicando las finalidades que marca la ley.
Negueruela assegura així que amb el PP no s'apujarà l'ecotaxa ni s'aplicarà un impost al rentacars.
I Més per Mallorca defensarà una iniciativa amb 34 mesures per reduir l'impacte del cost de vida a les illes, entre les quals un IVA reduït específic per l'arxipèlag Lluís Apesteguía acusa l'Estat de no tractar les Balears amb equitat.
Els 4 territoris no peninsulars que hi ha a l'Estat espanyol, 3 tenen un IVA diferenciat i un som els pringats que no. I això no és casual, és perquè l'Estat espanyol molt vol tractar com a pringats.
De la política lingüística en parlarà la portaveu de Vox. Això sí, Manuela Cañadas assegura que les relacions amb el Partit Popular han canviat per bé.
El Partido Popular de Baleares ha aprendido a respetar a Vox, ha aprendido a entender que Vox es importante y que es la tercera fuerza política en Baleares, en algunos puntos de España ya es la segunda, y que es el único socio con el que se puede entender.
El Partit Popular manté les seves línies vermelles en temes de llengua, nega cap tipus de negociació en aquest sentit. Escolta'm, Sebastià Sagreres.
En aquests moments no hi ha cap punt damunt la taula que sigui susceptible d'aquestes polèmiques ni una negociació que vagi més enllà. Per tant, són polèmiques que ara surten avui sense més.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Investiguen el suïcidi d'una menor de 14 anys a Benalmàdena, a Màlaga, per un possible cas d'assetjament escolar. L'adolescent va ser trobada sense vida en el seu domicili.
Segons informa la premsa local, els pares de la menor varen contar als agents de la Policia Nacional que la seva filla estava en tractament psicològic perquè estava patint assetjament escolar. La Junta d'Andalusia ha confirmat que estan en contacte amb el centre i que estan recopilant també tota la informació de l'alumne.
Ayuso destitueix el conseller d'Educació, Emilio Viciana, i nomenen el seu lloc a Mercedes Zarzalejo.
La presidenta de la Comunitat de Madrid l'ha cessat aquest dilluns. Viciana, que exercia des d'octubre de 2025, ara ocuparà el càrrec la diputada en l'Assemblea, Mercedes Zarzalejo.
I sospesa la cita d'Íñigo Errejón per l'obertura del judici per agressió sexual.
Tot a l'espera que resolgui el recurs sobre la decisió de l'actriu Elisa Mouilan de manifestar-se com a acusació.
I la Fiscalia de Màlaga ha presentat denúncia per assetjament sexual contra l'exsecretari general del PSOE a Torremolinos, a Màlaga, Antonio Navarro.
Navarro ja estava suspès de manera cautelar de militància per aquest suposat cas d'assetjament sexual a una afiliada del mateix partit polític.
Alleu de crítiques de l'esquerra les afirmacions de la popular i candidata a revalidar el càrrec de presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, que assumeix els postulats feministes de Vox.
Tornem a veure el pitjor partit popular que se podia imaginar, ho ha dit avui la secretària d'Igualtat del Partit Socialista, Pilar Bernabé, després de les declaracions de Guardiola, que ha assumit el discurs feminista d'Abascal com a propi. La popular vol que Vox sigui el seu soci de govern i ha dit que els uneixen moltes més coses de les que els separen. Fa tan sols 2 anys, però, després de l'anterior cita amb les urnes, Guardiola insistia que no podia deixar entrar l'executiu els que negaven la violència masclista.
I el PSOE puja gairebé un punt en intenció de vot fins al 32,6% i amplia a gairebé 10 punts la seva distància amb el PP, segons el darrer baròmetre del CIS.
És la primera enquesta després de l'accident d'Adamuz i enmig de les eleccions d'Aragó del passat 8 de febrer. El Partit Popular baixaria lleugerament fins al 22,9% en intenció de vot i Vox, en tercera posició, puja 1,2 punts, frega el 19%. Sumar quedaria en el 7% en intenció de vot, són 2 dècimes menys que el mes de gener.
6 minuts per arribar a les 8. Plana cultural, cobrim amb la mort als 95 anys del mític actor Robert Duvall. La seva vídua ha informat avui de la seva defunció. Duvall ha passat a la història del cinema per 2 dels seus papers, El Padrí i el de militar amb Bojita o Apocalipsis, volien dir Nau, dues referències imprescindibles en una carrera de més de 80 títols en tota classe de personatges. Repassant la seva trajectòria, en Sandra Martínez i Bernat Nadal.
Va començar la seva carrera amb tot un clàssic, amb Matar a un ruiseñor, amb l'inoblidable Gregory Peck, però no fou fins 10 anys més tard que li arribà un dels papers que el situaria amb lletres d'or a la història del cinema gràcies a un títol referencial, El Padrí, de Francis Ford Coppola.
Who the hell are you? I have a special practice. I handle one client. Now you have my number, I'll wait for your call. By the way, I admire your pictures very much.
Duvall seria per sempre més Tom Hagen, el rostre legal de la màfia, el portaveu d'amenaces vetllades, l'irlandès que passava a formar part de la família Corleone. Mítiques són les imatges d'ell amb cartells enganxats al pit o a l'esquena, amb els diàlegs de Marlon Brando, i seria en 3 dels 2 lliuraments. No completaria el trio perquè va considerar que se li pagava poc.
You didn't do Godfather 3?
Yeah.
Enough money.
Yeah, well, it was a matter of some money. You know, it became money and yeah, it was a matter of principle.
Aquesta va ser la versió oficial. També va córrer el rumor que havia disparat el seu caixet com a crítica en considerar que Coppola només volia seguir esprement els Corleone per dobbers. I aquest fou, sens dubte, el seu gran paper, però no l'únic. També de la mà de Coppola, també amb Marlon Brando, Duvall brillaria amb el seu paper a Apocalipsi Now, en una escena icònica de cels rojos, d'helicòpters, de foc i de bogeria, amb aquella olor de napalm al matí.
You smell it? Back! Napalm, son! Nothing else in the world smells like that! I love the smell of napalm in the morning.
Però no fou aquest, ni tampoc Tom Hagen, el seu personatge preferit. S'estimava més el de cantant de country de Gràcies i Favors, de Tender Mercies, que li va suposar el seu únic Oscar, un treball que, en les seves paraules d'agraïment, el seu amic Johnny Cash li havia lloat.
This is my friend Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, and this is certainly a very high level of criticism coming from those people. And if I didn't have that on one hand,
I would feel that this, on the other hand, was not complete. But the combination of both tonight...
Actor, però també director i guionista, reconeixia que s'hauria pogut retirar 30 anys abans, però que no sabia dir que no quan li arribava un paper que li interessava. Fou el cas del jutge fa més de 10 anys amb Robert Downey Jr. o Una noche del viejo México, dirigida per Emilio Aragón. Home discret, amic de joventut, d'altres noms propis imprescindibles, com Dustin Hoffman o Gene Hackman, deia que d'allò que se sentia més orgullós era d'haver donat ànima a personatges completament diferents. My sweetest friend,
everyone I know. I després d'una dècada, el Mobile Fest s'acomiada enguany amb un cartell fidel a la seva essència, encapçalat per Antònia Font. Ànima Esparrec i Maria Jaume tancaran una etapa i un projecte que ha apostat sempre pel talent local, consolidat com un esdeveniment imprescindible en l'agenda musical del Pla de Mallorca, el festival Diu Adeu, amb una edició que tindrà lloc a Sant Joan, municipi on va començar tot. Serà el 23, 24 i 25 de juliol. Les entrades ja estan a la venda al web oficial del Mobile Fest.
Va néixer el 2017, ho va fer sota la idea de crear un lloc on podrà veure els grups independents mallorquins, un somni d'un grup de joves que es va fer realitat i que ha sostingut la iniciativa des d'un enfocament cooperatiu i no comercial. Des de la seva primera edició ha apostat per artistes en català i en castellà, que ha prioritzat el talent local i generat una comunitat que ha anat creixent d'edició rere edició. Sobre el seu adeu, la presidenta de Mobile Fest, Mariona Jaume Camps, s'assegura que respon a motius diversos.
I al final tots m'ho hem anat fent grans, tenim altres prioritats. D'això d'un molta feina no és una feina de 3 mesos abans del festival, sinó que estem, des de que acaba, ja per setembre tornem a encetar les reunions. Vull dir, estem, és un cicle que no s'acaba mai, no? I l'any passat ja vàrem dir que això s'acabaria, però no ha passat res dolent, ni molt menys. Simplement creiem que els 10 anys era un bon moment per tancar-ho.
Punt i principi de viure sense tu.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 16 de febrer, en què la vaga de metges obliga a reprogramar més de 2.000 consultes d'atenció primària i 77 operacions a les Illes Balears, segons les dades provisionals Neus López, que ha oferit l'IBE Salut.
La primera de les aturades, que s'allargaran fins divendres, ha registrat un seguiment del 90% en l'àmbit hospitalari i del 70% en atenció primària. Reclamen al govern espanyol un estatut marc propi de la professió, independent de la resta de professions sanitàries. Els pacients respecten les reivindicacions, però critiquen que no se'ls avisi en temps i que això afecti les llistes d'espera.
Avui ja m'han suspès una consulta, avui de matí a Ginep, però dia de 8, dimecres, entenc que una palma d'oftalmologia, i no sé si m'obran o no m'obran. M'aconsellen que faci el viatge i si no m'atenen, doncs no m'atenen.
Sí, la gent se queixava de que no han avisat a les consultes, de que han vingut i després no ha estat el metge. He sentit la gent que se queixava bastant.
La consellera de Salut, Manuela García, demana al govern central que s'assegui a negociar mentre la ministra de Sanitat, Mònica García, rebutja el sistema de guàrdies voluntàries que reclamen els facultatius.
I la dona agredida per la seva exparella, Sant Antoni de Portmany, continua estable dins la gravetat a la unitat de cures intensives.
La víctima de 31 anys presenta un traumatisme cranioencefàlic greu i politraumatismes. L'agressor, que tenia un ordre d'allunyament en vigor, roman detingut a l'espera de passar demà a disposició judicial. Carolina Escandelles, la consellera insular de Benestar Social d'Eivissa.
Estan pendents de l'evolució de la situació. Tant Oficina de la Dona com Servei 24 Hores de Govern Balear treballen coordinadament per atendre la família. Un cas tan proper, la veritat és que estem completament consternats.
Tot això mentre s'investiga com a crim masclista l'assassinat a punyalades a Castelló d'una dona per part de la seva exparella.
L'home que l'ha atacada amb una arma blanca en el centre de salut on ella feia feina roman detingut. En cas de confirmar-se com a assassinat masclista, seria el 7è d'enguany.
I els treballadors del Servei Ferroviaris de Mallorca asseguren que la implementació del Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari no satisfà les seves reivindicacions.
El govern ha anunciat que la xarxa de tren i metro de Mallorca disposarà d'aquí al 2029 d'aquest sistema, que incorporarà un mecanisme de frenat automàtic si és necessari en cas d'excés de velocitat. El president del comitè de l'SFM, Ricardo Mas, valora positivament l'anunci, tot i que diu no respon a les 48 peticions per desencallar el conflicte laboral.
No és més que una puesta en escena de cara a la galeria muy oportuna de algo que realmente nosotros aplaudimos porque es una inversión en seguridad, pero no tiene nada que ver con las reivindicaciones que nosotros estamos ahora mismo planteando a la empresa.
Demà a les 11 del matí els treballadors es reuniran amb els responsables de l'empresa pública.
I el Consell de Ministres aprovarà demà previsiblement la pujada del salari mínim interprofessional signat avui entre el Ministeri de Treball i els sindicats majoritaris. L'increment, que beneficiarà 2,5 milions de treballadors, arribarà als 1.221 euros mensuals en 14 pagues.
La pujada, que no compta amb el suport de la patronal, es pagarà en caràcter retroactiu des de dia 1 de gener d'enguany. A les Balears, el president de la patronal PIMEM, Jordi Mora, ha donat suport a la pujada del salari mínim interprofessional, però ha afirmat que a partir d'ara qualsevol nou increment haurà d'anar lligat a la productivitat.
L'habitatge, que té un pes dintre de la renta familiar, és molt difícil que això ho puguem extrapolar a les empreses via sous i salaris. O sigui, les petites empreses no podran assumir tota aquesta especulació que hi ha hagut durant anys i durant dècades amb el sector immobiliari a les Illes Balears.
La Fiscalia de Màlaga ha presentat denúncia per assetjament sexual contra l'exsecretari general local del PSOE de Torremolinos, a Màlaga,